11 minuts obrim l'espectacle. Avui parlem de Pedra i Sang, perquè com cada Nadal, els amics de Pedra i Sang representaran l'assassinat de l'abat Viure. Enguany hi haurà 8 representacions del muntatge Pedra i Sang, que es podrà veure per Nadal, Sant Esteve i els dies 27 i 28 d'aquest mes de desembre. La directora del muntatge, Dolors Vilarassau, és avui amb nosaltres per explicar-nos tots els detalls del que ens espera per veure els assistents d'aquesta obra, ja siguem novells o veterans, perquè, Dolors, aquesta obra no deixa d'impressionar any rere any per molt que s'hagi vist. Bon dia.
Hola, bon dia.
No deixa d'impressionar, com dèiem, de ben segur que la cita en Pedra i Sang hi ha més d'un santcuatenc i santcuatenca que l'ha gaudit en moltes ocasions, potser fins i tot les 12 edicions que s'emporten ja.
De fet, sí. De fet, hi ha gent que ens ha seguit totes les edicions, o hi ha gent, evidentment, que l'ha vista alguna vegada. Nosaltres sempre preparem una sorpreseta en les escenes 5 i 7, que hi ha, o sigui, que hi ha mencions a Sant Cugat
i a l'actualitat
de Sant Cugat, i després l'escena 7, que hi ha mencions també a l'actualitat mundial.
En aquestes escenes 5 i 7 podem avançar una mica cap on...
No, re de re? Re de re. Aquí... Bueno, sí, mira, us avançaré una cosa. En l'escena 5 hi ha un rap.
Hi haurà, s'incorpora rap.
Un rap.
A Pedra i Sang.
Un rap que és el rap de Sant Cugat Town.
Bé, doncs l'haurem de veure, eh?
Escrit per un col·laborador d'aquesta casa, l'Eduard Gené. Us he donat moltíssima informació, eh?
Ara haurem d'anar a parlar amb l'Eduard, doncs.
Sí.
Escrit i interpretat per l'Eduard, no, eh?
Secret de sumari. No,
l'Eduard
escrit per l'Eduard, sí.
Molt bé, doncs estarem pendents i ja...
Sí.
Col·laborador, sí, d'aquesta casa i d'aquest programa. Hem de parlar, Dolors, del pressupost. Enguany, el pressupost...
Ui, sí que comencem malament.
Comencem directes. És de 30.000 euros, un 25% menys que l'any passat. Com afronteu aquestes retallades?
Home, som conscients que és un moment de crisi, que és un moment de crisi per tothom. Vull dir, això és una producció de l'Ajuntament de Sant Cugat. L'Ajuntament, agraïm molt que un any més, tot i tot el tema aquest pressupostari, doncs hagi apostat per Pedra i Sang. L'altre dia a la roda de premsa, doncs, claríssimament, doncs, el senyor Escura, doncs, va comentar, doncs, per què aquesta aposta. I, bueno, ens adaptem. De fet, això és una tradició, portem 12 anys, volem mantenir-la i aquí estem, després de 12 anys, aquí estem amb aquest pressupost retallat.
Ho també... va anunciar l'altre dia el senyor Escurell, l'alcaldessa fa un any també ja havia dit que
sí.
Pedra i Sang havia d'adaptar-se a la crisi actual.
Sí, sí, sí.
Què més volies dir, Dolors?
No, això, no, la col·laboració també, hi ha una esponsorització d'UNIM, que també és molt d'agrair. UNIM és una entitat que ha passat a dir-se Caixa de Terrassa, UNIM, ara UNIM Obra Social o Banco Bilbao Vizcaya Argentària. Bé, ha passat per totes aquestes etapes, però des de la primera edició ha apostat per Pedra i Sang. I també en aquests moments és molt d'agrair que hi hagi aquest mecenatge. No?
No són temps fàcils, de fet totes les entitats saben que arribaran, si no han arribat ja retallades, l'organització. Per exemple, del Carnaval, que avui sabem ja una mica com pretén enfocar el Carnaval del 2013, també està a l'espera, no ha rebut encara informacions, però sap que segurament el més lògic és que hi hagi una retallada.
Mm-hmm.
12 anys de l'espectacle Pedra i Sang, ben viu, però, Dolors, ho demostren també ja no només les persones que hi assisteixen, sinó les més de 20 persones que es van presentar per renovar cor de la representació el passat mes d'octubre.
Sí, bueno, 23 persones. Sí, el cor és un element molt important a Pedra i Sang. Pedra i Sang té uns personatges principals, l'abat Viure, Berenguer de Celtells, l'abat Sarrovira, Pere III el Cerimoniós, aquests personatges històrics. Aquests personatges no canten. En canvi, hi ha uns personatges que sí que canten i que són uns personatges col·lectius molt importants, que és el cor de Pedra i Sang. Aquest cor cada any es renova en part. Sempre hi ha gent d'altres anys, però en part es va renovant aquest cor i jo penso, i ja els dic, que és l'autèntic motor de Pedra i Sang, perquè són gent que aporten saba nova, a més amb una papereta gens fàcil, perquè en 2 mesos i mig han de prendre unes partitures que en realitat no és una partitura fàcil, és partitura i està escena, i és molt d'agrair després també la cohesió que fa l'Albert Albert Santiago, que és el director musical de l'espectacle, gent que sap música, gent que no sap música, gent de, bueno, de diferents filiacions, que arriben tots i arriben a fer un conjunt molt important i que realment porten la veu cantant de l'obra.
Per tant, com a directora del muntatge, Dolors, el que m'estàs dient és que ho veus com el motor, has dit, d'assegurar la bona salut d'aquesta obra any rere any.
Sí, o sigui, perquè
la importància és màxima.
Una altra vegada, tornant a l'Eduard Gené, l'Eduard Gené sempre insisteix en el tema de la tradició i la modernitat d'aquesta obra. És una obra que es mou això, entre la tradició i la modernitat. I aquesta saba nova, aquesta recuperació, aquest esperit nou, el dona el cor. De fet, l'any passat, el gran canvi, diguéssim, de personatges de Pedra i Sang ja es va fer l'any passat.
Sí, perquè la renovació.
Sí, perquè durant 10 anys havien sigut uns mateixos intèrprets. L'any passat ja ho van ser el Xavier Tor com a Batviure i el Francesc Culler com a Berenguer de Saltells, i el Fàbregas, també una persona d'aquesta casa, que també...
També va abandonar després de molts anys.
Sí, em sembla que en té 80 i pico, no?
87 ja en va fer, no fa massa.
Li tocava el relleu, no? Encara que ara m'ho deia, no?, que se li posen les dents llargues cada vegada que s'ha de parlar de Pedra i Sang, perquè li agradaria estar-hi, no? Doncs el veritable canvi es va fer l'any passat. Aquest any s'afronta més com una consolidació, o sigui, estem menys nerviosos, molt més tranquils amb els resultats que vam tindre l'any passat, i bueno, volem consolidar doncs aquest nou repartiment, no?
Treballar amb aquesta retallada també fa que es treballi més tranquil·litat?
Com
o no té res a veure amb la retallada de pressupost?
Què vols dir? Per què més tranquil·litat?
Ara parlaves de tranquil·litat.
No, no.
D'afrontar-ho, no, de bueno, consolidar-ho.
A veure, són dos temes diferents, vull dir...
Vull dir, no fa baixar la guàrdia, eh? No és un tema
no,
que impliqui dir...
No, no.
Ens arriba menys, ens
no,
dedicarem
no,
menys.
No, al contrari, vull dir, estem alerta perquè, per exemple, demanem molt l'assistència de la gent. Jo crec que una de les coses importants que té Pedra i Sang és que sempre podem dir és que estava ple.
En
és
aquest
que...
sentit mai ha fallat
l'assistència de la gent. No, no ha fallat mai. Llavors també demanem aquesta implicació de la gent, perquè segurament si aquest any fallés, per exemple, doncs potser institucions o tal sort es repensarien el tema de Pedra i Sang. O sigui, sempre han tingut aquest recolzament del poble, de la gent, i esperem seguir-lo tenint aquest any, no? Mira, a Barcelona, per exemple, estem en aquests moments amb 1 milió menys d'espectadors de teatre que els que hi havia en les mateixes dates de l'any passat. La pujada de l'IVA, doncs, bueno, tots sabem tot el tema de la cultura, no? Llavors, nosaltres no diem, oh, com que ja hem omplert cada any, no, pensem que cada any s'ha d'anar renovant, no? I, per tant, us demanem tant a vosaltres, doncs, que ens ajudeu a la difusió, com a la gent, doncs, que ens acompanyi com ho ha fet aquests altres anys, no?
Esperem que així sigui, que no falli l'assistència a l'obra, malgrat, com diem, doncs, que hi ha factors com aquesta pujada de l'IVA que no ajuden gens, és evident. Josep Maria Jaumà, l'autor de l'obra,
sí.
Deia en una entrevista, de fet, al diari de Sant Cugat, que als santcugatencs no els interessa la història de la ciutat, o que ell, almenys, s'estava creant aquesta opinió en els darrers temps. Tu què n'opines com a directora del muntatge i presidenta de Pedra i Sang?
No sé, tot s'ha de fer que hi hagi aquest interès. Vull dir, l'èxit de la seva pròpia obra desmenteix una mica les seves paraules, no? O sigui, realment... Perdó. Realment Pedra i Sang s'ha pogut fer doncs, aquest buit en la cartellera de Sant Cugat i està present tots els Nadals.
Per tant, aquestes paraules creus que són una mica una manera de picar també al santcugatenc perquè no baixi
potser
la seva assistència a la representació?
De tota manera, no és la meva opinió. Penso que si les coses doncs, els hi presentes doncs, com això, que ha resultat ser, està malament dir-ho, un bon espectacle, d'una manera atractiva, vull dir, les coses sí que hi ha interès per aquest tema. També, respecte a això, hi ha dos fets molt interessants. Per exemple, sapigueu que Pedra i Sang, una hora abans de cada funció, hi ha unes visites guiades per l'historiador Domènec Miquel. O sigui que amb l'entrada mateixa, venint una hora abans, presentant-se allà, poden fer una visita pels llocs on van passar els fets històrics.
Cada dia que hi hagi espectacle, que
sí,
hi hagi representació...
Excepte el dia de Nadal, perquè l'església està tancada i no es pot fer la visita a l'església.
Excepte el dia 25,
Nadal,
si s'arriba una hora abans, hi ha una visita.
Hi ha una visita.
amb l'historiador local Domènec Miquel, també col·laborador d'aquest programa.
Exacte, i és una visita molt interessant, perquè aquí coneixem, bueno, com que ja sabeu que sempre la gent de la faràndula som una mica mentiders, doncs ell explica la veritat de la història, no? I nosaltres doncs la farcim, home, també expliquem la veritat, però una mica més farcida, una mica més novel·lesca, no? I està molt bé aquesta visita guiada. També està molt bé la gent que es vulgui apuntar el dia 21, em sembla que és a les 9, o dos quarts de nou, surten de Cerdanyola un grup de gent que fan el camí de justícia, és a dir, fan la ruta que va fer Berenguilla de Saltells quan va fugir des de Sant Cugat fins a Cerdanyola.
I aquesta gent després gaudeix de l'espectacle, reservat.
Aquesta gent és reservat, el que passa que per participar en el camí de justícia has de fer la ruta,
Vull dir, sí, home, no s'hi val arribar i dir...
Exacte, no s'hi val arribar i dir, miri, jo vinc...
Vinc de Cerdanyola.
Exacte.
Pots venir de Cerdanyola, però sí. Aquell dia, en concret, el dia 21, hem dit, s'ha de venir, havent fet el camí de justícia. Són, de fet, com sempre, 8 representacions, 6 obertes al públic.
En general,
en general,
totes són obertes al públic, però 6 són obertes al públic general. O sigui, de fet, la representació de Pedra i Sang comença el dia de Nadal, que és el dia que fa anys que va passar el fet històric. O sigui, sempre ens fa molta il·lusió fer aquesta coincidència doncs, de l'estrena oficial de l'espectacle el dia de Nadal. Recordem que això va passar la nit de Nadal de l'any 1350. És, concretament, la representació del dia de Nadal és una representació molt emocionant per nosaltres. Entrem al monestir amb aquella pau i la gent que ens acompanya en aquest dia ho sentim com una cosa molt pròpia, perquè és una mica com estar en família. I la gent que decideix doncs, un dia tan, tan personal i tan familiar doncs, compartir-lo amb nosaltres, la veritat és que es crea un ambient molt, molt emotiu. Jo la recomano, aquesta representació del dia de Nadal.
Doncs sí, perquè després és evident que això ho recordes durant tot l'any. Dius, on vaig ser l'última nit de Nadal?
Sí. Bueno, veurem aquest any, no? Perquè em sembla que el 21 el món s'acaba, no?
No tindreu temps de fer la representació pels del camí de justícia.
Igual només podem fer la representació de premsa i la del camí de justícia. Bueno, però per si no s'acaba, compreu l'entrada.
L'entrada pel 25.
Sí.
Parlem una mica dels personatges, Dolors. Teníem aquí fa 15 dies o poc més el Carles Martínez, actor santcugatenc, que ens deia que ell creia que sí, que per agenda podia tornar a fer el personatge del Pere Rei III, el Cerimoniós.
Sí.
Això ja està confirmat?
Exacte. El rei és el Carles Martínez. Li agraïm molt la seva col·laboració. El Carles és un fervent admirador de Pedra i Sang i ja fa 3 anys que el tenim fent aquest personatge, que és un personatge que, de fet, intervé en el final de l'espectacle, però que té un moment que és en una escena, en un moment que és molt divertit. Sí.
Això és aquí ja, en Nadal?
Sí, sí, sí.
Els assaigs, com es programen?
Els assajos, bueno, assagem cada nit i si podem al matí o a la tarda, tot el dissabte, els diumenges anem fent. O sigui, la gent que està a Pedra i Sang és com, no dic que estem en una secta, però sí que estem imbuïts de Pedra i Sang des de fa ja bastant temps, No, de fet, els assajos es programen bàsicament als vespres. Ara ja estem assajant a la pròpia sala capitular. I abans hem estat assajant diversos espais. Hi han aquests assajos col·lectius, que són els que es programen al vespre, però llavors es fan moltes... o sigui, es fan moltes sessions personals, amb actors, estan molt diversificats els assajos. La gent diu, com és que assageu tant si ja us ho sabeu, no?, després de tants anys. No, cada any això s'ha de posar de peu, això que us dic, hi ha unes novetats, hi ha aquest cor que
escenes
és nou.
Escenes 5 i 7 fan referències a l'actualitat.
Sí, sí, aquest cor que també és nou. La cançó ha de sonar i els actors, encara que ho fessin bé l'any passat, el que ens interessa és que ho facin bé aquest any, no?
Ens has avançat que hi hauria aquest rap a l'escena número 5, que el col·laborador d'aquest programa, l'Eduard Jané, és qui l'ha escrit. Doncs mira, nosaltres recuperem una opinió de l'Eduard Jané. Aquesta casa és del 7 de gener del 2012, a veure què et sembla. Diu, de qualsevol manera que es miri, l'existència i la persistència de Pedra i Sang caldria mirar-la des del punt de vista de la singularitat. Aquesta és una història del poble de Sant Cugat del Vallès. Aquest fet només es va produir aquí i és des d'aquí que cal projectar-lo arreu de Catalunya i aconseguir allò que molts indrets del nostre país és habitual, o sigui, fer de l'espectacle un referent propi i fomentar la seva existència. unir, com s'ha demostrat, tradició i modernitat. Donar suport, sens dubte, a un equip artístic i tècnic que ha demostrat el seu nivell de qualitat i allargar el nombre de representacions cercant combinar l'art amb el turisme cultural que la nostra ciutat pot oferir. Aquesta opinió continuava, però déu-n'hi-do, l'Eduard us deixa bé.
Sí, sí, sí. Sí.
Dolors, digues.
Sí, és que el fet de Pedra i Sang de vegades costa una mica valorar les coses quan les tenim massa a prop, no? Vull dir, això que diu l'Eduard, el fet de que tinguem aquesta història que és pròpia, que va passar aquí, o sigui, aquesta història, o sigui, amb tots els respectes pels pastorets, per pessebres vivents, per poemes de Nadal, tot això són tradicions globals a tot Catalunya. Però és que aquí tenim un fet singular que va passar a Sant Cugat del Vallès i va passar l'any 1350 en aquest monestir el dia de Nadal i a partir de que, i amb referents a tota la gent de la comarca i a més amb repercussions a tot Catalunya, perquè recordem que arrel d'aquesta història el rei Pere III el Cerimoniós va fer canviar la llei d'herències de Catalunya, o sigui que és una història local però al mateix temps és una història que té influència en tot Catalunya. Clar, tenim això. Continuem tenint aquest monestir, ho fem el dia de Nadal i expliquem aquesta història pròpia, no? Jo crec que aquest és el gran secret de Pedra i Sang, el fet de que relat d'aquesta manera, no? Perquè la gent ha sentit que això és una mica una part de la seva història.
Aquesta obra és representada gràcies, com diu la Dolors, als amics de Pedra i Sang. L'associació d'amics de Pedra i Sang, Dolors, a banda també prepara altres actes.
Sí.
No sé si valores una mica per tancar ja l'entrevista, aquest any 2012 no heu tingut també lectures a la fresca que van ser un èxit.
Sí.
Fem una valoració ràpida.
Doncs, bueno, nosaltres bàsicament, doncs, a part de Pedra i Sang, fem aquest cicle de les lectures a la fresca que també ja era la setena edició. La vuitena edició que vam dedicar a Pere Calders va ser un, bueno, un gran èxit. És unes coses que fem a les places de Sant Cugat. És una mica la idea de portar el teatre amb això que es diu alta cultura, entre cometes, vull dir. O sigui, no fer teatre que sembla purament popular, sinó fer com un teatre que es podria fer amb un espai teatral, fer-lo a la plaça. I això, bueno, des de la primera edició té molt èxit. Aquest any, clar, hem tingut la sort de poder commemorar el centenari aquest del naixement de Pere Calders i, és clar, ha sigut un festival, perquè Pere Calders, tot i que és un autor que no escrivia teatre, és un autor molt teatral. I, a més, la família ens va donar, doncs, el bombó aquest, ens va passar una obra inacabada de Pere Calders, que quatre autors d'aquí Sant Cugat la van acabar, no? Llavors, bueno, això ens ha funcionat molt bé. El cicle de tertúlies d'aquest any també ens està funcionant molt bé, un cicle de tertúlies al Mesón, que es fan amb un berenar. Bueno, aquest any vam tindre gent importantíssima, el mateix Emili Teixidor, una de les seves, potser la seva última intervenció
pública.
Poc
després, ens deixava.
Sí, l'Empar Moliner, la Victòria Camps, i vam fer uns plens espectaculars en el Mesón que clar, quasi veia el plantejament de canviar de lloc, però és que penso que de vegades no per voler arribar més gent s'arriba més bé, no? Vull dir, el fet de fer-ho en un espai doncs així més íntim, més de petit format, aquest format del berenar, tot això, penso que perquè de conferències se'n fan moltes a Sant Cugat i venen gent important, però bueno, també és una mica trobar el caliu, no? De cada cosa. I aquestes tertúlies, l'Enric Juliana també va venir, doncs la Xavier Escura també ens han ajudat molt. Sí.
Són altres noms que han anat passant, i aquest caliu també s'ha trobat a Barcelona amb l'espectacle Maragall.
Sí.
A casa.
Sí.
A la pròpia casa d'arxiu de Joan.
Sí.
Maragall, on de fet em sembla que ara a finals de desembre, no?, s'acaba la segona temporada.
Sí.
I bueno, omplint.
Això també ha sigut una gran sorpresa, no? Un espectacle que es va fer per fer dos o tres representacions amb el Josep Maria Jaumà i amb el mateix músic de Pedra i Sang, amb el Joan Alavedra.
Però que no sap mai què pot passar, i en aquest cas ha sortit...
Bueno, estem quasi a les 100 representacions d'aquest espectacle. Si bé és un espai íntim, que hi caben 45 persones, aquelles 45 persones estan allà. És un espectacle que, tot i que no ha tingut repercussió mediàtica, ha tingut una gran repercussió de cara a la gent, que es demostra que de vegades un espectacle pot funcionar perfectament amb el boca a orella, sense que els mitjans hi feu molta cosa. Bueno, sí que tothom ha fet el que ha pogut. Tampoc dic que no hem sortit, perquè tampoc és veritat, sí que hem sortit els mitjans. Però vull dir que és un espectacle que s'ha mantingut gràcies al boca a orella. Clar, que té la singularitat de que es fa en el propi menjador de la casa del Joan Maragall. Actualment es fa l'espectacle i es fa una visita a la casa. Jo ara feia uns quants dilluns que no hi havia
anat,
i vaig anar dilluns passat, i bueno, la cosa està molt, molt viva. Sembla que ara l'Ajuntament de Barcelona doncs també ha començat
a promoure-ho.
Sí, ha començat a veure la importància d'aquest espectacle i el fet de que es faci en aquell entorn, i sembla que de cara a la temporada que ve...
Hi ha força ganes i possibilitat de fer una tercera temporada.
Sí, sembla que sí.
Doncs seguirem pendents d'aquest espectacle i de tot el que organitza Pedra i Sang. Ara el que tenim més immediat és aquest muntatge, aquesta representació de l'obra, com sempre una tradició d'analenca que no es perden els santcoatencs.
Sí, vull comentar una cosa, que en qualsevol informació sobre aquesta obra o per fer reserves, teniu una pàgina que penso que està molt bé, que és és pedraisang.cat, i aquí teniu tota la informació de l'espectacle.
www.pedraisang.cat.
Sí, pedraisang.cat, exacte.
Dolors Vilarassau, directora de teatre, directora del muntatge Pedra i Sang i presidenta de l'Associació d'Amics de Pedra i Sang, moltes gràcies per ser avui al Sant Cugat a fons i molta sort. Esperem que s'omplin, com és el desig de tota la gent que hi sou al darrere del gran muntatge teatral de Pedra i Sang.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Sempre l'espectacle no s'acaba només després de l'entrevista, sinó que ens hem d'ocupar de fer el repàs de l'agenda cultural del que ens espera a la nostra ciutat des d'avui i fins al diumenge, i una setmana més ho fem amb l'Alba Triador. Bon dia, Alba.
Hola, bon dia.
Que no sé si tu si has vist Pedra i Sang, si ho tens a l'agenda.
Ho tinc a coses pendents per fer encara.
El Fabri te n'ha parlat bé, segur.
Seguríssim. Ell sempre en fa publicitat d'aquestes coses.
Anem a repassar l'agenda, que comença aquest dimecres i que ho fa amb el documental del mes. És, que és en anglès, no? Entenc,
sí.
Aquest, Five Broken Cameras, 5 càmeres trencades. Què és, Alba, això?
Doncs Emmet és un pagès palestí aficionat a les càmeres domèstiques. 5 anys i 5 càmeres de vídeo van fer falta a Emmet per enregistrar la història de la resistència del seu poble. És un documental que dura 90 minuts, hora i mitja. Està en versió original en anglès i àrab, però la trobem subtitulada en català.
L'entrada és lliure, és a les 8 del vespre, i aquest primer acte que ara us acostem es du a terme a la Casa de Cultura. Marxem! Demà dijous tenim cicle de cinema d'autor, com és habitual, i la pel·lícula serà Si quiero silbar, silbo.
És una projecció englobada en el cicle de cinema d'autor, és una doble sessió a 8:15 del vespre i a 10:00 de la nit. També serà en versió original subtitulada.
Com sempre, demà tindrem el crític de cinema, l'Àngel Comas, amb qui parlarem de la pel·lícula El Hobbit, per cert, i de passada doncs, comentarem també una mica més d'informació sobre aquesta pel·lícula que es projectarà demà. Dijous no s'acaba aquí la cosa, amb aquest Si quiero silbar silbo, un tema de fons, per cert, molt ben escollit, no sé qui serà encarregat de la producció musical.
Li hem de donar les gràcies al nostre tècnic
Raül. A tot el tècnic avui,
sí.
Perfecte.
Avui sí.
Demà també a 9:00 de la nit, dijous dia 13, concert de Cotton Roots.
I és un concert del cicle Una hora de música. Trobem a Johnny Pérez a la guitarra i veu, Little Jordi, harmònica i veu. És un duet acústic que aposta per les arrels del blues i que ens porta a la pionera forma de blues rural anomenat Blues del Delta.
Aquest concert l'han organitzat des de les Joventuts Musicals de Sant Cugat, juntament amb el teatre i el Cafè Auditori. Tindrà lloc al Cafè Auditori i l'entrada és lliure. No serà, però, l'únic concert que trobem a l'agenda demà dijous, perquè a 9:15 de la nit hi haurà concert d'un altre grup santcugatenc. Són els Esquerda.
I és que el grup santcugatenc Esquerda actua a la ciutat en el marc dels sopars musicals de l'Andalús. Les reserves s'hauran de fer al 93 551 04 44.
Doncs aquest és el segon concert que demà hi ha programat a la nostra ciutat a 9:15 del vespre. El primer, recordem, ho hem dit, que és el de Cotton Roots al Cafè Auditori. Marxem a divendres, parlem ara de teatre.
L'Avet és l'obra és un gran homenatge al teatre, a la feina d'actor i al teatre de companyia, un debat entre el teatre de culte i el teatre popular i una reflexió sobre el talent i l'art en general. Té una durada de 3 hores, això sí, amb un intermedi per descansar al mig.
Doncs una obra que ens arriba de Barcelona, amb una molt bona crítica i a un preu només de 28 euros al Teatre Auditori aquest divendres a 9:00 de la nit, l'Avet. Una hora més tard, a 10:00, hi haurà Teatre Màgia, Experiències del Mas a Calba.
Serà a càrrec de la companyia Zootrop, un espectacle poc convencional on els espectadors es convertiran en el jurat de curioses demostracions que s'escapen de qualsevol lògica.
Aquí ens haurem de desplaçar fins al casal de Mirasol si volem gaudir d'aquest Teatre Màgia i el preu 5 euros. Concert Jazz de Nadal a 10:00 de la nit, també aquest divendres.
Del 7è cicle Jazz a Vall d'Oreix, amb Miquel Camp, el piano Llibert Fortuny, el saxo i Mireia Ferrés, trompetista, temes clàssics de música nadalenca, de Mozart, Haydn i les Nadales tradicionals.
Aquest Jazz de Nadal ve organitzat des de l'Ajuntament, tindrà lloc també al casal de Mirasol i el mateix que dèiem amb l'espectacle d'abans que valia 5 euros, aquest també, la venda es farà 30 minuts abans de l'inici del concert. Feu cua perquè l'aforament en aquest cas és limitat. Marxem a dissabte, Estrella Morente actua a l'Auditori.
El flamenco abre el corazón. La filla primogènita del gran Enrique Morente ja té una llarga trajectòria com a jove valor del cant flamenc. Als seus 31 anys ha sembrat el seu art i frescor musical arreu del món. Dotada d'una veu cristal·lina, es mou amb facilitat entre suggerents tons càlids i punyents frases emotives.
El Teatre Auditori acull aquest concert d'Estrella Morente a 10:00 de la nit. Aquí el preu pica una mica més, el va 42 euros.
Sí.
I el dissabte, dia 15, abans de 10:00 de la nit, abans d'aquest concert, a 6:00, hi ha un altre concert, en aquest cas, de piano, de Gili Bae.
Així és, en aquest cas l'organitzen les Joventuts Musicals, es farà a l'Escola Municipal de Música. El preu de l'entrada seran de 10 euros, no si la comprem anticipadament, que seran 8. Ho podem fer al telèfon 93 589 73 09.
I l'agenda del dissabte l'hem començat parlant de 10:00 de la nit, ara hem parlat d'aquest concert de piano a 6:00 de la tarda, i al matí, a 1:15, hi ha concert de la David Mengual Free Spirits Big Band, també una altra alternativa, una altra proposta que ja és habitual a la ciutat.
David Mengual Free Spirits Big Band, la Big Band de l'associació Jazz en Viu, farà el darrer concert de l'any al Siglo, en la seva cita mensual en aquesta sala santcugatenca. La banda presenta Menta, diari sonor.
I l'entrada és lliure per aquest concert, per tant, tres concerts programats pel dissabte. Tancarem agenda parlant del diumenge i l'obrim parlant també d'un concert que és Boleros en femení.
En aquest cas es faran tres passis a dos quarts d'una, a la una i quart i a les dues. Sota el nom de Boleros en femení apareixen en escena quatre joves intrèpids que presenten un espectacle amb algunes de les peces més clàssiques del bolero i les grans composicions que s'amaguen darrere.
Sonaran a l'escenari els famosos Bésame Mucho, de Consuela Velázquez, Dos Gardenias para ti, aquest sí, Alba, Disfalonia Carrillo.
Aquestes són les famoses que coneixem gairebé tots, eh?
O 20 anys de Maria Teresa Vera, això sí, tot des d'una perspectiva més actual i renovada, amb barrejaments propis en clau de jazz. La sala que acull aquests boleros en femení serà el Siglo Mercantic. I de concert en concert, a dos quarts de vuit de la tarda del diumenge, es podrà gaudir, qui ho vulguin, d'una jam session amb pollo.
I en aquest cas es faran també tres passis, seran a dos quarts d'una, a la una i quart i a les dues, inspirat en la vida de l'escapista Harry Houdini. C.C. Gianotti presenta el seu nou projecte, on mescla cançons, pop, amb atmosferes i improvisacions jazzístiques.
Doncs aquest concert de Jam Session amb Pollo, organitzat per Jazz en Viu i la Bohèmia, tindrà lloc aquest espai, la Bohèmia, i ara l'últim acte, oi, Alba, que tanca ja l'agenda?
L'últim que tenim previst fins diumenge.
Doncs ara ja tenim els oients informats d'una agenda que també, d'altra banda, evidentment es pot trobar a www.cugat.cat, el que és el mateix a Cugat Diari, el diari d'aquesta casa, Cugat.cat. Moltes gràcies, Alba, anem a buscar el Fabri.
Som-hi.
Avui farem concurs del Fabri, avui cada dia, però pel temps que anem, si és ràpid, avui podrà ser més llarg i podrem rebre més trucades.
A veure si tenim l'oportunitat.
Pausa per la publicitat i tornem tot seguit amb el Fabri.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.